vete a merendar. Vete a merendar.
Va, que berenarem durant els propers minuts. Ho farem amb el Marc Serra. Marc, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Tractarem un tema que has inspirat tu i la Marta Cailà, sobretot.
Ara anirem. Abans, però, alguna última hora relacionada amb el floquet de neu, la resta...
Ho estem investigant encara, eh? Estem sobre la pista del tema i jo crec que demà podrem explicar unes quantes coses més.
Doncs anem a la qüestió que ens ocuparà els propers minuts.
Vostè ja ha estat mencionat a Twitter i ara parlarem d'aquesta qüestió.
Deies que aquest matí a la reunió de programa, on, diguéssim, és una reunió atomitzada, que hi ha molts... membres del programa que estan cadascú a casa seva, clar, connectes i veus encara la decoració de Nadal.
Clar, tu veus les cases dels altres, però jo el que m'he fixat és que jo he vist dos cases que destacaven, que era Can Clapés, perquè veig al fons l'arbre, que jo això m'he fixat. Clar, és que no és que tinguis
un passebre. Que s'encén a la nit.
Ole.
Encara.
Molt bé. Sí, perquè l'altre dia que estaves al fax estava encès.
A la nit.
Quina revelació.
Quina vista. A la nit s'encén tant l'arbre com el pessebre.
Però què vol dir s'encén? Està programat?
No, l'encenem nosaltres. Jo m'ajupo i l'endollo.
Perfecte. Sí. I l'altre és Marta Cailà, que jo em fixo en l'arbre de la Cailà, perquè com que té el gat puja i baixa de l'arbre. Llavors l'arbre té una certa vida.
Sí, que l'arbre no acabi caient un dia d'aquests amb el peix del gat.
Li encanta els gats. Llavors, clar, jo pensava que només em passava a mi, perquè jo també tinc l'arbre de Nadal posat, i la pregunta era, que és el que us hem traslladat també vosaltres a través de les xarxes socials, si encara teniu la decoració de Nadal a casa.
El pessebre, sí.
Bueno, clar, jo tinc el pessebre... Nosaltres a casa ho tenim tot.
Jo també.
L'operatiu de desmuntar encara no s'ha executat.
Fins a la Candelera.
Però per què ho tens tot? O sigui, per mandra? No, perquè t'agrada?
No hem trobat el moment encara. O sigui, ara que va passar el dia de Reis...
Sí. Bueno, ara els Reis ja han de marxar camí enllà. Bueno,
però encara hi són per què?
No.
Del pessebre, diu.
Del pessebre.
Pensava que els Reis d'Orient ara corrien per Barcelona.
No, però ara ve la setmana.
Per Viladecans. No, vull dir que per Catalunya.
No,
dir.
Ja han marxat.
Però això que diu vostè jo ni ho sabia.
Sí.
Jo els faig arribar a l'establia.
Exacte. I a més, jo tinc un conjunt al pessebre, molt ràpidament, que va generar un gran pànic aquest any. I és que quan la nit de Reis a casa es fa un canvi de Reis. És a dir,
i els Reis que duren...
es retiren els Reis amb camell,
els viatgers,
i s'incorporen, que només que són els que hi són ara, els que estan adorant
el Jesús.
Per tant, fem un canvi
de Reis. No, però ara ja els has de treure.
Ah, aquest és el tema.
Per què els has de treure?
Perquè el dia 7 tu hi has de posar. Has de treure els Reis que duren i el dia 7 poses els camells i els Reis que ja se'n van.
Si hauries de recuperar els d'abans...
No, perquè aleshores les figures que duren només estan un dia.
Bueno,
A casa s'han quedat, la imatge ha quedat congelada.
És que tot s'ha creu per les figures.
Però perdoneu un segon.
Una qüestió no, és la tradició.
És la tradició. És que ara ve la setmana dels tres barbuts i s'ha de nevar al pessebre. I després...
S'ha de nevar?
A la setmana dels tres barbuts.
Com que s'ha de nevar?
És una feinada, eh?
Agafes una mica de farina.
Però perdoni, jo durant molts anys, a casa meva, quan estava a casa amb meus pares, nevàvem al pessebre. I recordo que no sé qui em va dir, però com vols que nevi... a Belém.
A Jerusalem, doncs perquè hi neva.
I vaig dir, i a partir d'aquell moment ja no vaig nevar més al pessebre.
Doncs allà hi neva.
O sigui, ara hem de nevar al pessebre.
El dia, la setmana dels barbuts, que és la setmana que
és la setmana que ve.
La setmana entrant.
Bueno, doncs ja hi posaré farina.
Farina, una mica de farina.
Deixeu-me afegir la tertúlia.
Els Reis se'n van. El dia de Sant Antoni, tots els animals davant de la cova.
Els Reis a casa meva encara hi són.
Això és una feina. Això és impossible.
No,
és impossible.
No, senyor. Totes les
bèsties fa i es deixa. Això és més entretingut que la Lego, eh?
Home, i tant.
Això és més entretingut que muntar un Lego.
I tant.
Deixeu-me saludar l'Amadeu Carbó, que és folclorista i autor del llibre Celebrem el Nadal, de la col·lació de l'Ermità. Amadeu, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Però
molt entretinguts, eh?
Home,
molt entretinguts,
clar, hem tocat el tema tabú, perquè jo pensava que el pessebre no donava tanta feina, perquè aquí, per no desviar-nos de la qüestió era si encara, diguem-ne, es pot deixar la decoració de Nadal fins que pertoqui. Sí. I llavors, la resposta ràpida, que sempre la dona el senyor Marcelí, és fins a la Candelera.
El pessebre.
Els que tenim l'arbre, o sigui, Amadeu, ja hauria de ser fora aquest arbre?
A veure, veiem. Primer anem per parts.
Sí.
Anem per parts.
Aviam.
El cicle de Nadal acaba per la Candelera, perquè per la Candelera celebrem la presentació de Jesús al temple i la purificació de la Mare de Déu.
Això és 2 de febrer?
2 de febrer.
2 de febrer. Per entendre tot això, hem d'entendre que el pessebre no és una representació estàtica del tot. I com molt bé dèieu ara, és un calendari. El pessebre té un calendari propi, que hi van succeint coses al llarg de... Clar, perquè és que si no seria molt avorrit, per exemple...
Però això no s'ha explicat bé, això no s'ha explicat bé. Que no s'ha explicat bé aquest concepte. Tots fem el pessebre estàtic o gairebé estàtic.
No és que s'hagi explicat bé, és que hem anat perdent llençols a cada vegada.
Doncs mira, està bé dir-ho, Digues.
I, per exemple, tot un coneixement popular i religiós que teníem tots a nivell social, tothom el tenia, aquest coneixement, ha desaparegut. Per tant, per exemple, el que dèiem ara, és que ara toca que anem a veure el pessebre. O, esclar, perquè és la Setmana dels Barbuts, que es considera la setmana més freda de l'any. Encara que no ho sigui, és igual això.
Per tant, disculpa, o sigui, ara mateix el pessebre hauria de ser els tres reis que hi han marxat... És a dir,
fotent el camp, marxant.
O sigui, han sobrepassat l'establia i ara hauria d'estar nevat.
No, la setmana que ve. Antoni,
la propera performance del pessebre és la nevada.
L'Amadeu Carbó ha dit una cosa que crec que és molt important, que a més li dona encara més encant al pessebre. Com diu l'Amadeu, o sigui, el pessebre, per tant, és movible, es va movent.
Exacte, té una vida pròpia, és com una mena de, per dir-ho, un microcosmos que tenim a dintre casa.
Sí.
I que té vida pròpia. Els reis doncs arriben, els reis se'n van, per Sant Antoni doncs, com bé heu dit també, doncs posem el bestiar que tenim en el pressebre davant de l'establia, perquè tot és com una mena de calendari.
Això és impossible. És a dir, perquè Sant Antoni, dius? Sant Antoni
dels rucs.
Els animals van davant l'establia.
Perquè Nostre Senyor els beneix.
Bueno, però és que tot això no ho sabem.
Jo he vist que l'hem penjat a les xarxes al pessebre de la Montse Llussà i és impossible, perquè la Montse té una quantitat d'animals. Què t'ha passat en aquest pessebre? Perquè hi ha un munt de bestiar.
Perquè es van ajuntant, perquè en compres, però n'hi ha de casa de l'un, casa de l'altre, i s'ajunten.
Per tant, la Montse, tu hauries d'agafar tots els animals i el dia de Sant Antoni...
Abat.
Antoni Abat, exacte, estava buscant el sant. Has de posar tots els animals davant l'establia, no, Amadeu?
Sí, és aquell moment en què els animals doncs, van adorar a Jesús i Jesús els beneix. D'acord? És a dir, hi ha tot un llenguatge dintre del pessebre. Però és que el pessebre, a més, l'hem de veure com una cosa més enllà de les creences religioses. És un espai sagrat, que això dels espais sagrats és una cosa que s'ha de treballar més, eh? És a dir, no podem resumir ara avui en aquest programa, però perquè ens entenguem ràpidament, per Nadal creem espais sagrats a dintre de la llar. I un és el pessebre, perquè a més el reservem en un lloc concret. Fer el pessebre està ritualitzat, etcètera, etcètera. El fet de fer l'àpat de Nadal també seria un espai ritualitzat i, per tant, un espai sagrat. Però en el cas del pessebre, doncs té tota una significació popular, religiosa, que ens ve d'antic, etcètera, etcètera, i que ens va donar aquesta, per dir-ho d'alguna manera, aquesta condició de que és animat, per dir-ho d'alguna manera, ens va donant missatges i ens va situant en cada moment en quin moment del cicle nadalenc estem. Mm. Per exemple, el mateix calendari del pessebre ens diu que el dia 28 de desembre és el dia de posar-hi l'estel. Per què?
Perquè
exacte.
Però perquè... jo el vaig posar el primer dia que vaig...
No!
L'estel al darrere que s'aguanta damunt de l'establia, home, s'ha fet sempre.
Ha de ser el 28. Ha de ser el 28 perquè ens està explicant, ens situa a la Diada dels Innocents. És a dir, en aquell moment en què també, clar, l'Epifania, la festa dels Reis va lligada a la festa dels Innocents, també. Eh? I, per tant, ens explica tot un seguit de coses. Anant a l'arbre, o al tió, sí, o el que vulgueu. Clar, aquí nosaltres tenim tot un seguit... abans he dit que hem perdut, a nivell de significats, un llençol a cada bugada, però també hi ha coses que han anat en contra. És a dir, per exemple, a la gent que vivim en ciutats acostumem a viure en pisos petits. Acaba el Dia de Reis, i el pessebre comença a fer nosa.
Ah, exacte.
O l'arbre comença a fer nosa.
Home, i tant.
i l'arbre especialment, perquè normalment és un mamotreto enorme.
És que l'arbre, que és una cosa que ara comentarem...
I és més, l'Ajuntament, per exemple, de molts llocs, com per exemple Barcelona, ja t'incita i et diu, escolti, abans del 17 de gener baixi l'arbre, que si no, no el podrà llançar.
La campanya de l'Ajuntament de Barcelona, que em fa molta gràcia, diu, a la ciutat de Nadal els arbres venen a passar les festes i tornen a la natura. Com vulguem dir, vés espavilant. Vés espavilant. Però això dèiem amb el Clapés aquest matí, que crec que li passa a molta gent, que hi ha un fenomen psicològic, pràcticament, que després
parlarem. Però un moment, perquè estàvem amb l'Amadeu, que ens parlava de l'arbre.
A veure, que de vegades l'arbre fa nosa. L'arbre fa nosa psicològicament, per això li anava a dir. Digues.
Digue'm, és que us heu trepitjat i us he sentit malament ara.
No, disculpa, que estàvem parlant del tema de l'arbre, que dèiem que de vegades tu tens l'arbre allà, i encara que t'encanti fer l'arbre, hi ha un moment, que després en parlarem si tenim temps, que crec que sí, que tu fas com un clic mental i aquell arbre
ja
et fa nosa, ja no t'agrada tenir-lo allà, encara que t'encanti Nadal, aquest és el problema. Però tu parlaves de quan hem de treure l'arbre.
Clar, l'arbre, jo per exemple sóc partidari de que les decoracions d'espai sagrat, i l'arbre també és espai sagrat, es conservin. Jo sóc partidari de conservar-ho fins a la Candelera, però va, sóc incapaç de mantenir això a casa, no? Per què? Perquè em fa nosa, de la vida quotidiana em fa nosa, no? Llavors la gent se'l treu normalment després de Reis com pot, però aquí també hi ha una història que jo aquesta personalment no l'acabo d'entendre gaire, no? Per exemple, fem l'arbre de Nadal, val? Ara la gent que cultiva arbres de Nadal em crucificaran, però bueno, fem un arbre de Nadal i el fotem a dintre casa amb la calefacció sense arrels, perquè o alguns es venen sense arrels, i després l'acabem llançant i s'acaba triturant. I allò que... Perquè els arbres de Nadal acaben triturats fent compost, això és així. Llavors, clar, jo em pregunto, hòstia, quina mena de culte o quina mena de reconeixement a la natura li fem amb un arbre de Nadal que l'hem comprat i que no el mantenim viu? Que l'acabem duent a això, doncs amb un racó per trinxar.
Perquè segons la teva teoria, o sigui, l'arbre hauria d'estar en un pati. És a dir, l'arbre de Nadal hi hauria de ser sempre.
Tingui pati. I
la diferència seria que...
Vols dir un moment, que l'arbre hauria d'estar viu?
Clar, per mi sí. Per mi sí.
Però aquest és el problema, que l'arbre... No, quan tu compres l'arbre, en molts casos que et penses que està viu...
No ho està.
No ho està. I aleshores es va desplomant, que tot el dia està recollint fulls a casa, i arriba el moment, que és el que em va passar, que quan ja dius, bueno, doncs vaig a treure'l, se't desmunta l'arbre del test de la... Perquè tot ha quedat tan sec que es desmunta l'arbre de la sorra i allò és un merder de nassos.
Clar, llavors és allò de dir, ostres, quina mena de reconeixement o de culte a la natura, que l'arbre no deixa de ser l'arbre és un reconeixement que li fem al culte a la natura, perquè, bueno, doncs perquè és generosa, o volem que sigui generosa amb nosaltres, i el que acabem és fotent un arbre mort, no?
Jo no sé si ho trobes bé. Jo el que tinc és un arbre de plàstic, que el plego, el poso dins d'una caixa, l'any que ve el torno a desplegar.
És pràctic, però és tristot, tremenda. Sí,
però em sap greu també tenir un arbre natural que estigui allà morint-se.
A veure, perquè l'arbre de plàstic, em diu quin... No té cap...
Bueno, jo us he de dir que jo, fins fa 20 anys, al principi d'estar plegat amb la meva dona, doncs sí que vam començar a fer l'arbre natural, però la practicitat del moment ens va fer comprar, i també aquesta idea de dir, hòstia, ja que no ho puc tenir viu, i al final acaba sent un element decoratiu, simplement, ostres, i per què no tenir-lo de plàstic? A mi també em sembla terrible, però com a mínim no és un... no acaba trinxat fet compost, no?
Això també és molt bé. Anava a comentar una qüestió, ara que estem parlant de la recollida, hi ha una altra cosa que recollim, que és el tió. Ha sigut un tema molt polèmic i crec que encara ho serà més.
Quan marxa? Sí.
A veure, quan marxa jo... i com el fem marxar, Amadeu?
A veure, jo el que dic és que el tió un cop cagat es crema a la llar de foc.
A veure,
Això antes era així. Antes era així.
Però a veure...
Un moment, A casa, jo, per exemple, jo no tinc llar de foc. On voleu que el cremi?
Exacte. No el cremaràs. Llavors, jo penso que el tió un cop cagat, jo penso que l'has d'aguantar, com a costat del pessebre sempre queda bé. Acaba sent un objecte... Fixeu-vos que ja no és aquell objecte de ritus, sinó que acaba sent un objecte decoratiu pur i dur, val? Yeah. I si el tens al costat del pessebre...
I amb la cara pintada, sí.
Però escolta, exacte. És terrible, no? Li paguem, ens caga regals i després el cremem.
És que no. Hi ha anys enrere...
Què vols dir que és terrible?
No és terrible, no.
No li pagues,
et dona regals i després el
cremes. Aquí va haver-hi molta polèmica...
Un moment, perquè l'Amadeu no el deixeu parlar, eh? Amadeu, estàs...
Hi ha molts nervis, hi ha molts nervis.
Digues, Amadeu, a veure...
No, a veure, clar, tu dius, el paguem, no el paguem. A nosaltres, als ulls del segle XXI, de la gent urbanites del segle XXI, el paguem, però en realitat aquesta acció que fem en el tió amb el bastó, ara hi haurà els Twitter, el Twitter em fotran escena. Però bueno, ja més igual, eh? El que fem és sacsejar-lo amb els bastons, vale, d'alguna manera, perquè sacsejar-lo perquè aquell bri de vida que li queda en aquell tronc, vale, es desvelli i ens regali. I això és una metàfora bestial de la generositat de la natura. I el tió sí que realment és, per dir-ho d'alguna manera, aquella tradició tan antiga que no sabem ubicar-la en el seu inici, perquè aquesta sí que és antiga, perquè això sí que és un ritus de foc, un ritus d'agraïment a la natura, de propiciar un temps nou que vindrà. Penseu que quan diem caga i el fotem al foc, el que estem fent amb aquell tronc cagfoguer, perquè és un tronc especial, més gran de lo normal, és, un cop ha cagat la nit de Nadal, o quan cadascú té el costum, el posem a la llar de foc i amb aquell foc encenem, amb el foc vell, encenem el foc nou. I aquest foc nou, en el fons, és la renovació del temps, que per força ha de ser un temps, en principi, hauria de ser un temps millor, i que nosaltres li donem els bons auguris perquè sigui millor.
Clar, explicat així fons... té un sentit, perquè clar, si tu dius, cremem el tió, hi ha gent que s'esvera.
Però tio, ja vol dir, és la soca que tu posaves...
Això sí, a mi no m'ha de convèncer.
Que posaves a la llar de foc.
La gent ja es va esvarar amb el tema de picar-lo, doncs ara imagina't amb el tema de cremar-lo. I a més, suposo, Amadeu, que el tema de...
I s'assenyava abans de començar.
Però deixa'm preguntar, el tema de pintar-li una cara i posar-li una barretina...
Això és la infantilització de la festa i que d'alguna manera es desvirtua, però de l'altra manera garanteix d'alguna manera la continuïtat. Jo, per exemple, estic segur que si en un moment determinat no s'hagués infantilitat el tió posant-li, humanitzant-lo, d'acord? Jo penso que en aquests moments el del tió no encantaria gaire gall ni gallina. És a dir, jo crec que bàsicament probablement hagués desaparegut. De fet, el tió va experimentar una crisi de... fins als anys finals dels 60, principis dels 70, sobretot a les zones urbanes, perquè, clar, no hi havia llar de foc.
Clar.
Aquest ritual quedava interromput. Però fixeu-vos una cosa, i amb això acabo amb el tió, hi ha un detall que és important. Quan jo parlo del foc nou i el foc vell, que dic, mira, és la renovació del temps, és a dir, estem iniciant un nou any. Per tant, però l'important no és que iniciem un bon any, és que aquell foc... respon a un grup concret, que és el familiar. És la renovació i la continuïtat del grup familiar. I això, quan ho pares a pensar, dius, hòstia, això té molta força, això és molt potent. D'acord? Sí. És a dir, el tio ens el mirem d'una manera ara com molt infantil, i no ho era d'infantil, perquè tothom tenia el seu lloc, fins i tot... Una cosa que va cridar molt l'atenció, en Pep Fornés, l'antropòleg, n'ha fet un llibre sobre el tió i parla de les libacions del tió. Mm. El costum de fer-hi libacions amb espirituosos.
Amb vi, se li tirava una mica de vi.
Imagina't.
Sí, exacte. Això només es fa amb allò que tu consideres que és digne de culte o que és sagrat, eh?
Pagat, cremat i
ruixat de vi.
I
senyat. I a vegades amb el vi s'assenyava.
És que tu, Amadeu, volies tancar el tema, però no puc tancar-lo, encara, del tió, perquè hi ha una cosa, que aquest any trobo que hi ha hagut una explosió, que és un munt de famílies que l'han anat a buscar al bosc. A mi, de tota la vida, el tió m'apareixia a casa. No sabies com apareixia. Llavors, aquí què ha passat? Quina de les dues tradicions és la diguem la concepció correcta?
No, a veure, que necessitem nosaltres com a grups, com a persones, necessitem constantment estímuls per continuar amb unes tradicions vives, i si ja no tens llar de foc, si ja no tens clar moltes coses, per exemple, o no tens una tradició molt arrelada a nivell familiar, i tu necessites i tu vols fer aquest tio, i tu acabes trobant-hi també una una qüestió d'oci, no oblidem això, aquí hi ha, en aquests temes hi ha una qüestió d'oci també, en el fet de la banalització de les tradicions, normalment a l'oci hi va molt lligat, doncs bé, doncs convertim el tió en un producte d'oci, també turístic, perquè ens atansa un poble determinat o no, i si ho trobo bé o malament, jo sempre dic que cadascú foti el que vulgui. Jo no ho faria, jo no ho faria. Però la gent és molt lliure de fer el que
aquest
vulgui.
Aquest any i... ha sigut tremendo, eh?
Sí. Jo penso que hi havia moltes ganes de sortir, eh?
També.
Bueno, el que ha estat tremendo és el debat ja no del tió, sinó de la tiona.
Bueno,
aquí sí que tindràs alguna cosa a dir.
Bueno, si vols, però és que això és un tema d'identificar les coses o agafar el rave per les fulles. Si vols que sigui femení, ja pots fer-ho. Sí. Perquè la soca, el tió...
La tronca, no, també li deien tronca en alguns llocs.
La tronca, la soca, la rabassa... Hi ha tions amb noms femenins. El nom de tió no descriu un tronc que la nit de Nadal és per ser cagat. Un tió és un tronc capfoguer, que és un tronc capfoguer per la llar de foc. Llavors, aquests tions capfoguers són els que fem, que en altres llocs és la soca, la tronca, la rabassa, hi ha llocs que li diuen el conco del foc. Doncs aquests tions són els que acaben la nit de Nadal cagant. No és que el tió cagui en el joc del cagatió o en la tradició del cagatió, no, és un tió una mica més gros de lo normal, un tió capfoguer, doncs que aquell dia té aquest ús, i això és la definició de tió.
Deixeu-me explicar-vos una cosa que m'he quedat sorprès, perquè abans us deia una qüestió que ens passava abans, que dèiem amb el Clapés, que tu ara estàs recollint la decoració de Nadal, tu la vas posar molt de carinyo, però tu estàs assegut al sofà i mires aquell arbre i penses, és que jo no vull que estigui aquí, és que no m'està agradant.
Què fot això aquí?
Hi ha una cosa anacrònica. Aquí està passant alguna... Però jo, quan ho he fet amb il·lusió, per tant, hauria de ser una cosa que a mi m'hauria d'agradar. I he pensat, això deu tenir una explicació psicològica. Vaya tema he anat a tocar. Perquè ho hem preguntat a una psicòloga i escolta, es veu que el tema té bastanta profunditat. Li he preguntat a la Núria Casanovas, que és psicòloga i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i que m'ha dit que sí, que escolta'm, que és molt important tancar etapes.
Sí,
que tu el que no pots anar tenint és la decoració allà, si tu ja has fet un ritual i l'has acabat. Que això pel cervell es veu que no va bé, escolta.
No, és molt important la ubicació... de les persones dins del cicle de l'any, ja no del calendari, eh?
Escoltem la Núria, que ens ho explica, a veure com ho hem d'afrontar.
Tot el que és el Nadal, i tota la decoració, i tots els actes que van conjuntament amb aquests moments de l'any, estan vinculats al retrobament familiar, aquest moment que tenim intern de trobar-nos amb els nostres, de viure més cap a dintre, cap a casa, no? I el que és molt important en els processos psicològics és que un ritual permet d'acceptar el moment de l'any, acceptar l'època de la vida, sí. Acceptar situacions familiars. El que sí que passa és que si els rituals s'allarguen, la gent que, per exemple, no deixen de decorar la casa, mantenen l'arbre molt temps, mantenen tota la decoració, aquestes llums, no?, tan boniques molt temps, són gent que encara no han acabat de fer el ritual. I el nostre inconscient el que fa és que quan hem acabat de fer el ritual inconscientment, ja està, ja no ho suportem més.
Per tant, el que hem de fer és treure la decoració perquè aquest ritual ja l'hem fet i passar a una altra cosa.
Clar, sí. I això ha de ser així. Jo us diré una cosa, jo perquè m'agrada molt i tinc sempre, durant tot l'any, jo tinc en un racó de casa meva unes figures de pessebre posades, però perquè tenen una significació especial.
Ah, tot l'any. Sí, tot l'any a mi em cargaria una mica, tot l'any, eh?
No, estem parlant d'una cosa molt petita, eh? Figures del Vidal que a mi m'agraden molt, unes figures molt populars, i que me les van regalar i sempre les tinc presents, no? Doncs, però sí, és veritat, ara toquen altres coses, hem passat el Nadal, i ara toca encarar altres moments.
Escoltem
arribar al carnaval, etcètera.
Escoltem com ho explica la psicologia.
És com les necessitats interiors estan superades, i llavors necessitem fer neteja del que ens envolta, per poder dir, ja està, deixo anar, ja m'he assegurat que la meva família està aquí, que els meus pacients estan aquí, no? Que el moment d'abundància, de regals, és possible, i ara ja està, haig de passar a una altra època de la nostra vida. És el tema de la saturació inconscient, perquè necessitem passar per processos.
I aquest procés vols dir que ja l'hem fet, ja l'hem acabat, ja hem obert els regals, i ja hem acomiadat la família i adéu-siau.
Exacte. En el vostre cas, hi ha casos que les persones, sobretot en aquest procés de Covid, pandèmia, no? Allarguen els Nadals.
És molt interessant, perquè m'ha explicat que la gent que han tingut un Nadal diferent o més complicat...
Clar, els volen allargar.
El volen allargar.
Clar, perquè no s'ha generat tot el programari.
Exacte. I ell em deia que el que està bé, la proposta que fa per als que heu tingut un Nadal estrany, doncs fer-lo més endavant, quedar un cap de setmana, fer-vos els regals que no us heu pogut fer, veure-us, tancar una miqueta aquest procés.
Bueno, en aquest cas, ha set de vegades persones que justament en aquests últims anys s'han trobat com més desvinculades de família, no han pogut viure potser rituals de la mateixa manera que abans, potser no han fet la festa de cap d'any d'una manera, no?, tan oberta com havia estat altres anys, i és com si a nivell inconscient els hi ha quedat algú pendent.
Ja, i com que hi ha algú pendent, ho mantenim en la decoració.
Exacte, sí. Perquè és allò com dir, i si guardo aquestes llumetes, i bueno, el passeig al final aquí, no, racionalment ens donem excuses, per suposat, eh? Ningú a nivell racional es diu... No he tancat un procés, no he tancat un ritual, però a nivell inconscient fem coses a vegades una mica estranyes i que s'expliquen per aquestes necessitats que tenim els humans de fer rituals per passar les noves etapes.
Per tant, per tancar, de les coses que queda de fer pel pessebre, que hem après, la setmana que ve ho hem de nevar.
Nevar els animals a la cova.
Al davant, i els camells ja han de ser fora fa temps.
Els camells han d'anar marxant a poc a poc.
I què faltaria més?
Me sembla que ja està això.
Amadeu, ja està això?
No, espera. No,
i quan arribem a la Candelera, doncs això, retirar el pessebre.
Bueno, això,
que retirar el pessebre també és una ritualització.
És un ritual,
No és com llençar l'arbre, perquè aquí cuidadosament, en principi, recolliràs aquelles figures que potser ja eren del teu avi. I les aniràs posant a la caixa, i guardaràs aquelles caixes a l'altell o a l'armari, i després... per Sant Nicolau o per prop de Nadal, tornaran a sortir i es tornarà a obrir les caixes que porten la màgia del Nadal, que és aquesta, la de redescobrir-nos com a grup familiar, etcètera, etcètera.
Total, que esperem el dia 2 per acabar de treure el pessebre,
sí,
i l'arbre...
Jo aquest any ho faré durar fins al dia de la Candelera.
Amadeu, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i ja ho sabeu, quan vulgueu ens tornem a trucar.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Amadeu. Gràcies.
Amadeu Carbó, que és folclorista i autor del llibre Celebrem el Nadal. Sí, sí.
I ara el que farem és...
Què celebrem ara?
Bueno, ara celebrarem que, a banda d'anar a mirar quatre botigues, el que celebrarem és que encara tinguem a Catalunya masies.
Encara en queda alguna?
Parlarem de masies i parlarem amb una persona que fa que les puguem veure, moltes d'elles en un estat, diguéssim...
Lamentable.
Sí, bueno, sí. En estat d'abandonament total. Sí. I ella és la caçadora de masies. Fa un any que va començar aquesta tasca a través de Twitter, i avui parlarem amb ella. Amb la Marta Lloret. Serà d'aquí 5 minuts.